És hora de donar la benvinguda a en Jordi Sunyer, és hora d'inaugurar aquest Esports per Damis. Què tal, Jordi, com estàs? Bon dia i bona hora.
Bon dia al dematí.
Aquí molt pendents d'aquest col·laborat d'aquests últims dies, d'aquestes últimes setmanes, el col·laborat que té nom propi, el de Novak Djokovic, que ja torna a ser casa seva, Austràlia, finalment l'ha expulsat. Ara explicarem tota la història perquè aquí al darrere hi ha mar de fons important, no?
Sí, és una història llarga que a més ha merescut obertures d'informatius fora del context esportiu perquè té moltes implicacions. És a dir, el fet esportiu és l'últim d'aquesta història, segurament perquè aquí hi ha una qüestió en el context de la pandèmia, hi ha qüestions polítiques també pel mig i això és el que ha fet que transcendís el món de l'esport, però ens ho han posat fàcil aquesta setmana, Joel, per trobar un tema per la secció, perquè la idea és mirar de posar una mica d'ordre a tot plegat i saber per què ha passat tot aquest embolic que ha passat.
Doncs vinga, Jordi, comencem pel principi. A on ens remuntem?
Mira, el primer que vull fer és presentar Novak Djokovic, perquè això no deixa de ser els esports per damis i per qui no el conegui hem de posar en context qui és aquest senyor, que és el millor tenista del món ara mateix, tot i que pot perdre aquesta condició a l'Open d'Austràlia, depèn dels resultats que s'hi donin, pot perdre el número 1, però vaja, ha estat gairebé 7 anys, no seguits, però sumant tots els períodes en què ho ha estat 7 anys, el número 1 mundial. Austràlia, on ningú ha guanyat més edicions de l'Open que ell, 9, podia esdevenir, més a més, el jugador que ha aconseguit més gran slam de la història. Ara en té 20, en podia sumar 21. Pels damis, recordeu que el gran slam són els 4 grans tornejos internacionals de la temporada tenística, que són l'Open d'Austràlia, Roland Garros, Wimbledon i l'Open dels Estats Units. Ha rebut multitud de distincions individuals, que ara no llistarem perquè estaríem molta estona, i també s'ha vist activament involucrat en moltes activitats benèfiques i també en tasques de protecció dels tenistes, curiosament, perquè fa un parell d'anys, juntament amb un tenista canadenc, en Vasek Pospisil, va crear el primer sindicat independent de tenistes, al marge de l'ATP, que és l'Associació de Tenistes Professionals, que és qui regeix el circuit, doncs Djokovic i Pospisil van crear un sindicat independent creient segurament que els interessos dels tenistes estarien millor defensats. El que passa també, però, és que Djokovic és una antivacuna de la Covid, declarat. I això és una expressió d'una desconfiança que també ha expressat públicament Djokovic a la medicina tradicional, per entendre'ns, a la medicina científica o la que coneixem majoritàriament. Djokovic ha arribat a afirmar que el cos són mecanismes que es curen per si mateixos i més recentment va arribar a assegurar en una entrevista que coneixia gent que descontaminava aigua simplement amb la veu, amb pregàries o amb invocacions, perquè deia que l'aigua té molècules que reaccionen a les nostres emocions. Evidentment, a partir d'aquí, està en contra de l'obligació de les vacunes contra la Covid. Ell diu que no està en contra de les vacunes per se, sinó només de les vacunes contra la Covid, perquè no es vol exposar als seus efectes secundaris i no s'ha vacunat. Per tant, tenim aquest equilibri entre un personatge que esportivament és un dels millors esportistes del planeta, però en aquest aspecte té unes visions o unes opinions com a mínim controvertides.
Sí, sí, mira, m'has tret la paraula de la boca, eh? T'anava a dir precisament que és un personatge controvertit, tenint en compte aquestes tesis que defensa i que m'imagino que no ha estat exemptes de polèmica en funció dels fòrums allà on tu ho hagi expressat, no, Jordi?
És que, a més, no són només les declaracions, Joel, sinó que són els fets, perquè, per exemple, una de les situacions més sonades que va protagonitzar va ser quan el 12 de juny del 2020, sembla que faci molt, però no fa encara 2 anys, però estàvem en plena pandèmia, en el primer confinament dur, per entendre'ns, amb restriccions importants a molts països del món, doncs ell va organitzar un torneig d'exhibició a Sèrbia, on, perquè la situació al país era diferent a la d'altres llocs d'Europa, segons els organitzadors, segons ell, al final les mesures sanitàries van brillar per la seva absència entre els jugadors, entre el públic, hi va haver festes, actes multitudinaris. Estem parlant de juny del 2020, i Djokovic, efectivament, juntament amb diversos dels jugadors que van participar en aquest torneig, doncs, efectivament, va donar positiu. Però, d'alguna manera, ja des de bon principi, va desafiar una mica totes les restriccions i tota la política oficial al voltant de la situació sanitària de tot el planeta.
Jordi, ara que ja sabem qui és aquest personatge, entrem ja en la qüestió més polèmica que ha estat aquesta d'aquests últims dies i que bé, que li han portat a quedar-se sense competició i sense poder entrar a Austràlia, que ja a priori sabíem que és un país especialment estricte quan marca una norma.
Sí, fem cronologia i tinguem en compte això que molt bé comentaves ara, Joel, que per poder entrar a Austràlia, un dels països amb les restriccions més severes del món pel que fa a la contenció de la pandèmia, com comentaves, és imprescindible tenir la pauta de vacunació completa i, evidentment, acreditar-ho. I Djokovic no ho podia acreditar. De fet, Djokovic ja va anunciar que no participaria a l'ATP Cup, que és una competició per països que se celebra cada mes de gener a Austràlia, que d'alguna manera substitueix l'antiga Copa Hopman, que era una Copa del Món per equips mixtos que també es feia a Austràlia al mes de gener. Això de l'ATP Cup va ser una mica la resposta de l'ATP a la Copa Davis que ha organitzat Gerard Piqué des de fa uns anys. Però clar, estem parlant, com dèiem, del millor tenista del món i que l'Open d'Austràlia, més, podia esdevenir etern i podia marcar aquests rècords que hem comentat. Per això, tant l'organització de l'Open d'Austràlia com les autoritats sanitàries de l'estat de Victòria, que és on se situa Melbourne, la seu del torneig, li van concedir a Djokovic un permís especial per poder disputar el torneig i, per tant, en teoria, per entrar al país sense estar vacunat. Clar, aquí hi ha un clar conflicte de competències entre la normativa de tot el país, de tota Austràlia, que és, si no estàs vacunat, no entres, i una decisió d'una entitat privada i d'un estat que, a més, segons alguns advocats, aquesta decisió no tenia cap validesa legal, perquè no podia passar per sobre de la política federal en aquest sentit. I així, quan Djokovic va arribar a Austràlia, el 5 de gener, de seguida, la policia de frontera el va detenir i el va portar a un hotel a Melbourne destinat específicament per la detenció d'immigrants que estan a l'espera d'un judici que certifiqui la seva expulsió del país. Djokovic se'n va sortir, però, en primer terme. Sobretot perquè el jutjat federal que va decidir en primera instància sobre la seva expulsió va determinar que no se l'havia tractat correctament i que abans de la vista no se li havia permès comunicar-se de manera correcta amb la seva família, amb els seus advocats, és a dir, d'alguna manera el van alliberar per defecte de forma, tot i que ja se sabia que en l'aplicació pel visat per entrar a Austràlia que havia fet Djokovic, o segons ell, el seu equip, hi havia un error clar. Ara el comentarem, però en qualsevol cas, eren errors que Djokovic atribuïa al seu equip, errors humans, no era voluntari o no volia enganyar ningú. En qualsevol cas, el deixa lliure en primera instància i fins i tot hi ha fotografies de Djokovic entrenant-se a Melbourne preparant-se per l'Open d'Austràlia i va entrar en el quadre del torneig, en el sorteig.
Això, Jordi, devia desquadrar una mica fins i tot els propis ciutadans australians, no? Que, a veure, és el que dèiem, estan acostumats a viure en un país on la norma s'ha de complir, veure que algú que ve de fora i que se salta o que és capaç, com a mínim, d'esquivar aquests protocols, això ha de costar d'entendre, no?
Clar, aquesta és una de les claus de volta de la història. Aquest és un dels fets clau que desemboquen al final de la història. Però això serà en el següent capítol.
Molt bé, molt bé. Seguim.
Abans, disculpa, el capítol que ve ara és fer una mica de flashback. En aquesta sèrie, la sèrie Djokovic, ara hem presentat la situació, però ara és aquell moment en què la pantalla es difumina perquè fem una mica de flashback. El passat 16 de desembre, Djokovic es reinfecta. Torna a donar positiu. És a dir, Djokovic ha estat positiu per coronavirus dues vegades. El dia 14 de desembre va assistir com a públic a un partit de l'Eurolliga de bàsquet que jugava l'Estrella Roja de Belgrad i el Barça a Belgrad. El pavelló, el Pionier de Belgrad, que és un dels pavellons més calents d'Europa, era ple com un ou i ja s'ha determinat, ja s'ha sabut a més científicament, que aquest esdeveniment va ser un propagador de contagis fenomenal. En aquesta primera vista a Austràlia, Djokovic va declarar que el dia 16 al matí, és a dir, dos dies després d'anar a veure aquest partit, sabent dels positius que es començaven a declarar al voltant d'aquest partit, es va fer un test d'antígens que va donar negatiu i una PCR. Però la PCR va donar un resultat positiu a les 8 del vespre del mateix dia 16. Mm. Com que també aquí, quan t'envien el document de l'Institut Català de la Salut, que ja s'ha realitzat el resultat de la prova i hi ha una data i una hora que certifica quan s'ha analitzat o quan ha sortit el resultat d'aquest PCR, doncs això és fàcil de traçar. Però Djokovic assegura que no li van comunicar fins l'endemà el resultat, fins al dia 17, amb la qual cosa el 16 va estar en un acte públic, la presentació del seu propi segell dels Correus Servis, on va comparèixer sense mascareta. L'endemà va assistir a una entrega de premis de la Federació Sèrbia, sense mascareta, almenys pel que apareix a les fotografies. I ell assegura que va ser després d'aquest acte, és a dir, el dia 17 al vespre, quan va saber el seu positiu. Però tot i així, el dia 18 va concedir una entrevista i una sessió fotogràfica per al diari L'Equip, que li havia concedit un guardó. En aquest cas, el diari assegura que l'entrevista la va fer amb mascareta i les fotografies sense. Però en qualsevol cas, després que va sortir el positiu, va participar en tres actes diferents, en un dels quals conscient que havia estat positiu. Per tant, Djokovic, durant dos dies ben bons, va estar fent de propagador, va estar fent de contagiador.
O sigui, amb una absoluta, 22, amb una absoluta, Jordi, irresponsabilitat de totes totes, eh?
Mira, que els dos primers actes pugui argumentar que encara no li havien comunicat el resultat, bah, podem deixar el benefici del dubte, perquè, a veure, és difícil de creure, perquè qualsevol dels mortals que estem patint aquesta pandèmia, quan creiem que ens pot passar alguna cosa i estem pendents d'una PCR, estem a l'aplicació de La meva salut allà tota l'estona fent F5. Però vaja, els esportistes d'èlit com Djokovic són una espècie diferent i, mira, li podem concedir el benefici del dubte. Però el dia 18 de desembre ja ho sabia i podia haver cancel·lat aquesta entrevista amb L'Equip. Ell després, en un intent d'atenuar una mica la situació, ha reconegut que sí, que concedint aquesta entrevista a L'Equip va ser un irresponsable, però clarament no va actuar correctament. Aleshores, el dia 22 de desembre, el dia de la loteria de Nadal, es fa un segon PCR, Djokovic, i aquest li dona negatiu, només 6 dies després del primer, curiosament. Amb la normativa sèrbia, això li permetia ja sortir al carrer i acabar la quarantena. Allà, a Sèrbia, la quarantena encara és de 2 setmanes, però si tu, durant la quarantena, presentes un PCR negatiu, la quarantena se t'acaba, siguin quins siguin els dies que has complert de quarantena. Mm-hmm. Per Nadal, Djokovic va tornar a participar en molts actes públics, alguns amb nens, i a totes les fotos hi apareix sense mascareta. És a dir, aquí tornem a tenir una col·lecció d'actituds imprudents. I just després de Nadal, es va estar entrenant a Marbella. I aquí també hi ha una altra de les claus de volta de tot plegat. En la petició de visat, tu per entrar a Austràlia, quan fas una petició de visat, al marge d'estar vacunat, et demanen que no hagis estat en cap altre país que el propi en els 14 dies anteriors abans de viatjar a Austràlia. Ell va declarar que no havia estat en cap altre país, però això és mentida, perquè hi havia fotografies i vídeos de Djokovic entrenant-se a Marbella i fent-se fotografies amb gent que estava al mateix club on ell es va entrenar. Per tant, Djokovic va mentir. Uh-huh. Aleshores, és a partir d'aquí, i ara comença el capítol final de la sèrie Djokovic a Austràlia, com, tot i deixar-lo lliure en primera instància, el 14 de gener, el ministre de Ciutadania i Immigració d'Austràlia, fent valer uns poders que li dona una llei del 1958, és a dir, de fa més de 60 anys, va ordenar que es tornés a cancel·lar el visat de Djokovic en considerar que el jugador era una amenaça per la salut pública del país, i el van fer tornar a l'hotel de detenció. És curiós, i durant aquests dies s'ha comparat molt amb la situació a Espanya, és a dir, a Espanya els jutges tomben les decisions dels polítics en matèria de la pandèmia, s'ha vist en diversos casos, i en canvi, a Austràlia, els polítics poden tombar les decisions dels jutges. És una situació comparativament molt, molt curiosa. I el que deia Joel, el context polític de tot plegat, que també és important, és a dir, perquè s'hagi revertit aquesta situació i li hagin donat la puntada al cul per entendre'ns a Djokovic, hi ha el tema de mentir i el tema polític. Falten 4 mesos per a les eleccions federals a Austràlia. Mm-hmm. Federals vol dir les eleccions en què es decideix el primer ministre. Si, com tu deies, després d'aquestes restriccions severíssimes que ha hagut de suportar la població, es permetia que un antivacuna declarat com Djokovic participés a l'Open, el Partit Liberal, que és el que ara està al govern, creia que això podia minar de forma molt clara la popularitat del primer ministre, de Scott Morrison, que opta a la reelecció en aquestes eleccions, en aquests comicis que s'han de celebrar el mes de maig. Per tant, amb aquests dos factors, la història més o menys estava escrita. Va portar la decisió de la segona cancel·lació del visat Djokovic a judici, però ara sí que un segon tribunal federal de rang superior va acabar confirmant la resolució del govern i va ordenar l'expulsió de Djokovic del país. En principi, per tal com ha anat el cas, segons la legislació australiana, Djokovic no podria tornar a entrar a Austràlia en els pròxims 3 anys.
Clar.
Però també és cert que la legislació australiana permet que es pugui revisar personalment cada cas de denegació de visat si es compleixen una sèrie de condicions. És a dir, A dia d'avui, per entendre'ns, Djokovic no pot participar ni en aquest Open d'Austràlia, ni en el del 2023, ni en el del 2024, però ell té dret, d'alguna manera, a tornar a presentar una petició de visat en què faci, entre cometes, acte de contrició i reuneixi tots els requisits indispensables per poder entrar al país. Però vaja, ara ja ens estem avançant molt. El cas és que Djokovic va haver de sortir amb la cua entre cames. Es va desencadenar tota una tempesta política perquè, evidentment, Djokovic és un personatge ja no popular. No m'agrada utilitzar aquesta paraula perquè els herois de veritat són els sanitaris que estan treballant per nosaltres durant tot aquest temps. Heroi és el que baixa a la mina i es passa tot un dia tancat allà sota. Però diguéssim que Djokovic és una mena d'heroi o d'ídol esportiu a Sèrbia i, a més, fets com aquest molt fàcilment exalten les pulsions nacionalistes del país i la cosa ja ha arribat a nivell diplomàtic, fins i tot. Però, en qualsevol cas, ja és a casa i el van rebre a Belgrat, a l'aeroport, amb l'or de multitudes, que diuen els castellans, i res, ja ha baixat una miqueta el suflé perquè el torneig continua, però una mica la història ha estat aquesta.
Jordi, quines conseqüències esportives li pot comportar? I bé, de fet ja n'hem parlat una mica, no? Tu comentaves que la qüestió política també està aquí al darrere. M'imagino que hi deuen haver hagut converses entre Sèrbia i Austràlia, però vaja, en qualsevol cas, la imatge del jugador, la imatge pública, no queda gaire ben parada, no?
No. A veure, entre els tenistes també et diré que hi ha hagut reaccions mixtes, mai més ben dit, tractant-se del món del tennis, perquè hi ha hagut tenistes que directament han dit, a veure, cadascú és lliure de fer el que vulgui, però Djokovic sabia el que s'exposava, el més clar està Rafa Nadal, que a més ha manifestat l'Open d'Austràlia és un torneig prou important com perquè continuï i tingui el mateix èxit i la mateixa repercussió sense Djokovic, però també hi ha hagut tenistes que per aquest paper de Djokovic, de, entre cometes, sindicalista del món del tennis, li han donat suport i fins i tot una tennista francesa, Alice Cornet, ha estat una mica la que ha aixecat la veu més alt dient Djokovic ens ha ajudat als tenistes professionals en moltes coses i ara que potser ens necessitava, ara entre tots l'hem deixat sol, amb el nostre silenci, no donar-li un suport més actiu, però el fet jo crec que és el mateix, és a dir, el debat que hi ha hagut aquests últims dies i que segurament continuarà és realment val la pena considerar els esportistes d'èlit o determinats esportistes d'èlit com a models de comportament per a la societat, pel jovent fins i tot, perquè moltes vegades dels grans esportistes esperem això, que siguin models de comportament, que inspirin i que d'alguna manera ofereixin això, models o guies o pautes de comportament correcte per una part important de la societat. I això no sempre és així, perquè paradoxalment els esportistes d'èlit moltes vegades viuen en una bombolla que els aïlla d'alguna manera de posar els peus a terra i del contacte real amb la majoria de la societat i amb la base de la societat. Aleshores, l'argument és esperem que siguin models quan no sabem si tenen totes les condicions perquè siguin aquestes persones models de comportament. No passa amb tots, eh? És a dir, hi ha esportistes d'èlit que realment són inspiradors, modèlics, que no han perdut les seves arrels, que no s'han tancat a la bombolla, que són conscients del món en què viuen i que realment aporten moltíssim. Però clar, en el cas de Djokovic, totes les actituds, sobretot al voltant de la pandèmia i aquesta actitud una mica desafiant que ha tingut en els últims anys, efectivament és un problema per la seva imatge. Però ve una mica lligant el que comentàvem la setmana passada de per què s'ha jugat la Supercopa d'Espanya de futbol a l'Aràbia Saudita.
Sí, 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 sí.
Per valors és una vergonya. Per valors és una vergonya, perquè s'ha anat allà per diners. Però al final hi ha un fet esportiu. Aleshores, és complex, realment és complex.
Bé, de fet, no sé si aquí ens acostem a un altre possible conflicte. Suposo que n'haurà pres una mica, no?, el nostre protagonista d'avui. Però en qualsevol cas, França l'ha vetat. França ha vetat a Novak Djokovic, que tampoc podrà jugar al Roland Garros, no, Jordi?
Sí, correcte. També és cert que ell es defensa d'alguna manera dient jo vaig presentar el visat per anar a Austràlia perquè a mi el torneig i l'estat de Victòria m'havia concedit una exempció, el que s'ha anomenat una exempció vacunal, és a dir, pots participar encara que no estiguis vacunat. Ell diu, si a mi no m'haguessin fet arribar aquest document, jo no hagués presentat el visat. És a dir, ell assegura que sí que era conscient que sense estar vacunat no podia participar i, de fet, ell argumenta que va renunciar a l'ATP Cup, tot i que és una competició, entre cometes, menor, no és de les competicions més potents que ara mateix hi hagi al circuit tenístic, precisament per aquest fet. Però, al final, si vol continuar al circuit, ara ja sabrà el que ha de fer, perquè ja Wimbledon i l'Open dels Estats Units, també seguint les legislacions dels respectius països, havien fet saber de forma clara que si no estava vacunat, Djokovic no hi podria participar. I Roland Garros en un principi havia expressat les seves reserves, és a dir, havia obert la porta que Djokovic igualment pogués participar a Roland Garros, però ahir mateix la ministra encarregada de l'àmbit esportiu a França ja va deixar clar que estava a punt de passar-se un canvi, una modificació en la normativa anti-Covid a França, pel qual, o per aquesta variació, qualsevol esportista estranger que vulgui jugar professionalment a França, que vulgui exercir la seva activitat professional com a esportista a França, ha d'estar vacunat. I això, evidentment, afecta clarament a Novak Djokovic i a qualsevol tenista que vulgui participar a Roland Garros la propera primavera, a finals de la propera primavera.
Jordi Sunyer, com sempre, moltíssimes gràcies. De fet, ens has clarificat i detallat perfectament què és el que ha passat amb la història de Djokovic. Realment se'n pot fer una sèrie, eh?
Sí. Netflix ara fa documentals de tot, o sigui que no ho descartis. Però vaja, és complex. Esperem, si més no, haver-ho mínimament aclarit.
I tant que sí. Jordi, una abraçada gran. Fins la setmana que ve.
Una altra per vosaltres. Fins aviat.